Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and
si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones singulars sabadellenques que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Com estem?
Doncs amb moltes ganes, els dimecres, de descobrir i encomanar-me de l'alegria de viure de la nostra convidada.
Una convidada molt especial. Jo diria una convidada que ja de ben jove doncs va imaginar, va somiar, va doncs viure, imaginar un món millor i un món doncs ple de valors, de solidaritat, d'educació, i tot això ella ja ho va veure i jo penso que avui ens ho explicarà com ho ha anat desenvolupant doncs al llarg de la seva vida.
Doncs vinga, va, primer ens posem en situació, perquè avui hem convidat una persona que tothom relacionarà amb l'educació, però també amb la solidaritat. I és que per ajudar la gent s'ha implicat fins al moll de l'os. Ha sortit de Sabadell fins a Londres, fins a l'Índia, i ha sortit també moltes vegades de la seva zona de confort. Carme Lamarca, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
A veure, explica'ns on vas passar els primers anys de la teva vida, perquè em sembla que no vas néixer a la nostra ciutat.
A on neixes?
Jo vaig néixer a Tarroja de la Segarra, petit poblet al costat de Cervera.
Fantàstic.
I quants éreu a casa?
A casa érem, jo sóc la quarta de cinc germans, el meu pare era metge rural i tinc un record molt entranyable de la Segarra, tot i que només hi vaig viure 3 anys, doncs quan torno allà m'hi sento com a casa, quan veig els ametllers florits m'entra una emoció molt fonda.
L'alegria de viure.
L'alegria,
no?
De viure, sí.
I per què vas venir fins
exacte,
aquí, fins
a
la
Sabadell?
Bueno, jo, el meu pare va anar fent tot un periple i resulta que hi havia, quan a mi em va tocar doncs estudiar, vam haver de sortir de l'ambient rural perquè hi havia 3 germans amb internats. Llavors hi havia una caseta aquí a Sabadell que l'havien comprat els meus avis. El meu avi havia estat treballant com a cap d'estació de la Renfe.
I del final del carrer Indústria.
Exacte, i llavors doncs havia comprat unes casetes pels seus fills i el meu pare va demanar plaça de metge aquí a Sabadell
i
vam arribar aquí a Sabadell. Sí.
Molt bé.
Sí, sí, als 12 anys.
12 anys. I tu deies que eres la quarta. Però,
la quarta, sí.
La quarta, o sigui, per tant, a davant teu...
Hi ha una noia que hi era, però per desgràcia que ja no hi és, la meva germana Rosa, que va morir de jove, de càncer, després un germà que també malauradament ja no hi és, que se'ns ha mort fa 2 estius, i després un altre germà, jo, i una altra germana més petita.
I com recordes aquells inicis a la nostra ciutat, època, no?
Em va semblar tot com molt psicodèlic, molt estrany,
sí?
Perquè jo venia d'un ambient rural, d'una escola unitària, on anàvem totes les nenes del poble juntes, des de les més petites a les més grans. La mestra era una senyora molt... un record molt especial, la doña Victòria, que ens...
Te'n recordes del nom, eh?
Sí, 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 que es desvivia per nosaltres, ens estimava molt i, bueno, a mi em preparava doncs per examinar-me doncs lliure, per anar fent els primers anys de batxillerat, i llavors quan vaig arribar aquí, clar, vaig anar a parar amb un col·legi que és les Escolàpies, però és clar, un col·legi de nenes uniformades, d'una sola classe social.
Quin canvi, no?
Sí,
un canvi radical, no?
I ara
enmig de l'asfalt, no?
Me l'estimo tota molt a les meves amigues de les Escolàpies, però
encara
ja els
hi
vaig...
Encara hi són,
sí.
Sant Josep.
No, les meves antigues companyes encara ens anem veient, però els hi vaig dir un dia, dic que si hagués aterrat el planeta Mars no m'hagués semblat més estrany el canvi, no? Perquè un ambient molt diferent, però ja et dic, aquestes nenes de llavors ara són totes dones molt valentes i som amigues i ens reunim i...
Amb uniforme, ja.
Amb un uniforme, de llana, de plecs, blau marí...
Faldilla plissada.
Faldilla plissada, coll blanc, encarcarat, un cinturó amb una xapa de ferro... Vull dir que,
caram,
sí,
algun
sí,
record?
Amb unes... marxes, alguna marxa militar que havíem desfilat, havíem evolucionat al pati amb marxes militars, però també hi havia, també sempre en tots els ambients hi ha persones entranyables. Hi ha el Natal, Mare Margarita, per exemple, que ens llegia unes històries molt especials, i ens deia frases com molt curioses, no?, que encara ens en recordem, i bueno, sempre...
Que bonic, no?, que encara les recordis, sí, que realment et marqués d'aquesta manera.
Sí, sí, sempre hi ha persones molt especials a les nostres vides que ens donen el que dieu vosaltres, l'alegria de viure, no?
I alguna assignatura que t'agradés, alguna...
Les ciències naturals m'agradaven bastant. Hi havia, sí, assignatures, és curiós, perquè...
Clar, perquè després agafaràs un camí més de lletres, no? I t'agafaven les ciències.
Sí. Bueno, també et marquen una mica, a vegades, per infinitat, potser... per exemple, se'ns va morir una professora, la Finesteva. Bueno, això estant jo a Londres, per exemple, que feia les assignatures de llatí i grec, que era molt jove i que era molt propera a nosaltres, veus, i també... bueno, també el tipus de professors t'inclinen també cap a certes assignatures, no?
I algun record de Sabadell, d'aquella època dels carrers, d'algun bar, del passeig...
Bueno, el soroll dels telers, no?
La Rambla, no?, amunt i avall...
Cap on vivíeu? On vivíeu?
A la Creu Alta.
Tallareta.
Sí, Tallareta, al carrer Antoni Cosidó, sí.
Ah, mira.
Sí.
Que feies tot el periple des d'allà
fins... Sí, bueno, per dins, pel carrer Xarcavins, per dins fins allà, sí. Passant, travessava el carrer Vilarrúbies, Sí.
I quan vas decidir, doncs, un bon dia, posar-te a estudiar Filologia Hispànica a l'universitat? Què és el que et va portar?
Vaig anar després de les Escolàpies, em tocava fer el preuniversitari.
Sí, és una xica de preu, tu.
No, el vaig esquivar, el preuniversitari, perquè representa que em tocava anar a una acadèmia molt cara que es deia Penyalbert, i em van informar uns amics de que hi havia un cou experimental, les Plugues de Llobregat.
Ah, mira.
I vaig dir, vinga, doncs cap al cou experimental. I allà va ser un luxe, perquè vaig fer unes amistats increïbles que encara duren, però vam tenir un professorat absolutament excepcional, que va creure en tot allò, va venir de la universitat, i amb grups molt petits, amb un seguiment molt curós, i llavors vam dir que si el cou continuava d'aquella manera seria exitós, però si el massificaven, lo de sempre, no? O sigui, no són les idees, sinó les execucions, les massificacions... Les
els
retallades,
recursos, clar, evidentment, sí, no, que condicionen.
El tema reivindicatiu també ha sigut una meva constant.
En parlarem.
En algun moment m'ha portat algun problema, però penso que s'ha de fer. S'ha de millorar el que tenim.
M'ha d'anar amb conviccions i amb tenacitat.
Potent, ja anirà sortint. I acabes cou i...
Acabo cou i llavors, doncs, mira, tot el tema de... Bueno, d'això... El cou experimental també vaig fer matemàtica moderna, que llavors era com novedor.
Els conjunts, i llavors, no?
Sí, però llavors em va com cridar molt l'atenció la lingüística, no? Relacionat amb el Chomsky, per exemple, no? Que ha sigut un meu ídol, que ho segueix sent, no? L'he seguint molt, no? I llavors, doncs, una mica de la mà del Chomsky em trobo fent lingüística, llengua, literatura, catalana, castellana, lingüística, i em llicencio en filologia hispànica branca castellana. Per llavors tinc una sèrie d'assignatures en català, que bueno, llavors jo me'n vaig a Londres,
exacte,
que tinc la carrera pràcticament acabada. Em queda una assignatura perquè treballava i estudiava. Mentre feia la carrera vaig llevar... treballar, per exemple, a l'Escola Santa Clara del Club de Natació.
Sí.
Anava fent coses, ajudava el meu pare al consultori mèdic també aquí a la plaça L'Àngel, i me'n vaig a Londres perquè volia parlar anglès. O sigui, havia estat estudiant a la universitat una mica d'anglès, però dic que és que el vull parlar, no? I anava per 6 mesos i m'hi vaig quedar 5 anys.
5 anys a Londres, sí. I suposo que allà...
En un barri molt bonic, preciós.
Ja m'explica.
El Richmond, Upon Thames, que és un barri fantàstic. No us el perdeu si aneu a Londres, a més amb un ambient també molt artístic. Hi havia viscut la Virginia Woolf, hi havia molts actors, molta gent.
I apuntaves maneres,
brutal.
No, era un lloc tan fantàstic que vaig pensar, no em mouré d'aquí tot el temps.
I allà suposo que vas sortir de la teva zona de confort, vas trobar l'amor.
Vaig conèixer el Henry, que és el pare del meu fill, o sigui que només per això valia la pena anar-hi, per tenir el fill fantàstic que tinc i els nets que tinc meravellosos.
Això estem parlant d'uns anys que tampoc era massa habitual.
Sí, és que, esclar, jo sempre dic, jo li vaig dir, és que jo no he fet res tampoc tan diferent. Vull dir, quina noia de 20 anys no se'n va a Londres i no es casa amb un senyor d'un altre país? Vull dir...
Home, no és massa habitual, tampoc.
Home, en aquella època, sí. En aquella època no.
Jo no he fet coses estranyes, les he fet una mica fora de...
Abans d'hora, no?
De temps.
Exacte. Abans la letra, no?, que es diu.
No ho sé. Bueno, vull dir, jo he fet sempre molt cas una mica les meves ganes, el que em sortia una mica de...
La teva intuïció,
dins,
no?
Sí, exacte,
la teva necessitat.
No? Ja. Jo sempre penso que per una vegada que vivim, doncs, val la pena aprofitar-ho, no?
Que bonica aquesta frase.
Sí, no, home, és...
Allà és veritat que també vas patir el racisme, no?
Sí, sí,
que
sí.
Que no era
sí.
Fàcil ser estranger.
Sí, no, 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 allò jo crec que va ser una vacuna de racismes, de moltes coses, eh? Perquè era l'època pre i Thatcher, vaig estar un any amb la Thatcher al poder, vaig sentir un argumentari... que ara l'argumentari del Brexit a vegades me'l recorda, no? Però llavors hi havia el National Front molt actiu. I llavors les parelles mixtes que deien ells, perquè a mi pel carrer pues, en aquell moment se'm podia confondre més o menys per una persona d'allà, però esclar, anava amb una persona de color, que diuen ells, no? Com si de color no fóssim tots. No? I llavors representa que nosaltres no, però amics nostres sí que els havien apallissat fort.
Caram.
I apareixia gent inclús morta, saps? Sempre hi havia una notícia allà de que ha aparegut un estranger flotant pel Tàmesis. I feia, la veritat és que feia molta por. I llavors vaig entrar en contacte amb la Anti-Nazi League, la Lliga Anti-Nazi, no? I llavors, doncs, esclar, jo sí que m'he sentit sempre moralment obligada, des de la docència, el que sigui, a treballar aquests temes, a fer una mica de prevenció, perquè a més l'assignatura que he donat, sempre he donat assignatures de llengua, en què, aviam, nosaltres ensenyem el continent, però el contingut, és a dir, el vehicle d'allò, però llavors sí que podem introduir una mica els articles, els continguts que ens semblen importants.
I després de... Et cases allà, no? Et cases
em caso allà.
Formalment.
Em caso al 79, mira, el diumenge va fer 40 anys.
Sí, ostres, sí.
Felicitats.
Gràcies, el 7 d'abril del 79. Em caso a Reading, que és perquè uns amics tenien una casa de camp superbonica
cottage,
allà.
Un cottage.
16th century, del segle XVI.
Caram.
Amb 18 o 20 habitacions, amb fireplaces, o sigui, amb llars de foc. Un lloc molt idíl·lic. I llavors, doncs, fem una cerimònia allà i resulta que, bueno, ens casem una esglesieta molt semblant a Santa Cecília de Montserrat, doncs, benedictins.
Allà. Ho dic perquè després això tindrà importància, després el fet aquest, el venir aquí. Bueno, però després...
Sí, després vas marxar a l'Índia.
A l'Índia.
Perquè
no,
temps...
bueno, me'n vaig anar de viatge, ens vam casar a l'abril i el desembre, que és una època bona, perquè ja no és època de monsons ni res, ens en vam anar a l'Índia i també vaig descobrir un món fascinant. A més, vaig pensar, què fa una noia que ha estudiat lletres i que no... sap res d'unes cultures tan extraordinàries i tan potents, no? També em va fer dubtar una mica de si estàvem fent les coses ben fetes, no? Perquè ens estàvem tancant unes realitats importantíssimes, no?
I què va significar la Índia, si és a nivell de... Ser...
A mi molt, una descoberta i una estimació gran que dura, que, bueno, vull dir, casa meva està plena de pintures índies i ja tinc una admiració molt gran per la Índia, sí.
I a partir d'aquí ja comences a tenir com dues línies molt fortes, no? D'actuació vital. La primera, l'educació, i després la solidaritat.
No sé, és que jo, no sé, jo també a la solidaritat hi arribo inclús també de la mà dels mateixos alumnes, eh? És que és veritat això, eh? Vull dir, els alumnes veig que tot allò, que no és una dèria meva, sinó que ell, això d'obrir-se portes, no? O finestres, no? I d'anar veient realitats, veig que allò també ens vincula molt, no? I veig que clar, que si tu ensenyes comunicació, ensenyes llengües, doncs deu ser per comunicar-nos les persones, no? I veig que ells, tot això els engresca, no? I bueno, ells venen a buscar a mi, però jo també els vaig a buscar amb ells i ens trobem, no?
Perquè l'entrada, esclar, la Carme...
Els alumnes...
No li agrada parlar d'ella mateixa.
No, però a veure, els alumnes han sigut els meus grans mestres, Això és així,
Això està molt
Els alumnes han sigut els meus grans mestres i des d'aquí envio un petó molt gran i em sento molt orgullosa d'haver pogut tenir uns alumnes tan magnífics com els que he tingut, i també he tingut uns companys excepcionals, el Pau Vila, durant moltíssims anys.
Perquè el tornar de la Índia és que ja vas...
El tornar de la Índia...
És molt ràpid.
Sí, vaig estar en una acadèmia, però de més un any. I llavors, a partir d'aquí, ja entro al
Pau Vila.
Al Pau Vila, sí.
I al Pau Vila,
i després... I al Pau Vila descobreixo també, o sigui, em guanyen, perquè trobo un institut molt actiu des del punt de vista de reivindicar, doncs, millors condicions, uns laboratoris fantàstics, que unes companyes estan muntant uns laboratoris de ciències naturals, que ja dic que m'agraden, però absolutament pioners, un ambient, doncs, de molt democràtic, de decidir-ho tot entre tots, de tot era rotatiu, els càrrecs, tot, que el que arribava comptava igual que el que portava anys allà, el que tenia oposicions, com... i això, aquest ambient, em va guanyar el cor. A mi em van guanyar el cor. I és el que després m'ha fet patir molt quan he vist que en els últims anys tot això a tot arreu variava molt. Per sort encara hi ha excel·lents companys i excel·lentes persones que fan que l'educació, doncs, pública sigui de qualitat. Però sí que hi ha, des de les institucions, hi ha unes consignes molt demagògiques, tipus autonomia de centre, que el que encobreixen són privatitzacions, i estructures jeràrquiques.
I com entens l'educació com a professora? Què és el que... Perquè moltes vegades, no, analitzem dades i que falla el sistema. Què és el que ha de portar un professor?
Jo crec que és entrar cada dia a una aula i cada dia tenir una experiència diferent amb aquells alumnes, perquè aquell dia aquells alumnes tenen un moment que és diferent també del meu moment d'ahir. I llavors cada dia anem teixint quelcom, i ells aporten, i o sigui, és un feedback continu de tot. Llavors això fa, doncs, és el directe, és el vostre directe a la ràdio, és els actors damunt de l'escenari, és un tema eminentment humà, i es tracta de donar el millor del que tens en aquell moment. I si un dia no has estat tan encertada, pues tenir la capacitat de dir, doncs, mira, potser ahir analitzem, no? I llavors ells també et diuen, no, però és que ahir potser tampoc teníem nosaltres el millor dia, i llavors és molt bonic en aquest sentit.
Es produeix aquest feedback, sí, esclar, sí, que sempre s'està tractant amb material sensible, no? Que són les persones, no? Aquest món de persones.
Sí, jo hi crec molt, i estic com molt contenta d'haver-m'hi dedicat, tot i que quan vaig tornar de Londres no tenia clar. No. Estava buscant feina de traductora, feina de cuinera, vaig fer de cuinera a Anglaterra, vaig triomfar molt, perquè bueno, esclar, el toc mediterrani en aquella època, en fi...
Era molt exòtic,
sí.
No?
Sí. I llavors, doncs, el tema d'educació em mereixia tant respecte que no sabia jo si estava
preparada.
I llavors ja et dic, els meus alumnes em van ensenyar a fer de professora.
Alumnes com Rosa Renom o Ramon
no,
Madaula?
No, no l'he arribat a tenir. No, sóc ni el Ramon Madaula, però sí que he tingut els nebots, l'Albert i el Jaume Madaula, que ara ja són amics. Són amics els que admiro profundament, com a persones, com a artistes, i tants altres, no? Vull dir, bueno, me'n podien sortir...
Bueno, és que la Carme, a vegades vas amb ella pel carrer i és un no parar de saludar...
De salutacions, no?
D'alumnes, perquè quants anys el Pau Vila?
Mira, gairebé tota la vida laboral, bàsicament.
Tota la vida, no, del Pau Vila.
Excepte els últims anys, que, bueno, que veia jo uns canvis que no m'acabaven d'agradar.
I també, amb aquesta època del Pau Viles, també quan entres també en aquest moviment més d'ajuda, no?, de solidari, per exemple.
Durant l'època del Pau Vila, sí, perquè aviam, van arribant a la nostra ciutat també persones molt potents, molt... aquestes sí que són importants i especials i que venen d'unes vivències increïbles.
Bien,
i llavors jo començo a aprendre molt i penso, això no m'ho puc quedar jo sola, vull dir, els meus alumnes s'han de poder beneficiar d'aquests aprenentatges tan potents, no? Vull dir, es produeix la trista i malaurada guerra de Bòsnia, no? i arriben doncs, refugiats, però refugiats d'una entitat, vull dir, gent professional, pedagogs, arriba la Maida, per exemple, la Maida Mushkik, que és una pedagoga increïble, que havia sigut doncs, la directora d'un dels primers camps de refugiats bosnis a Croàcia, no? I bueno, amb uns missatges tan potents, tan conciliadors, tan de pau, enmig de la guerra, o sigui, enmig de la guerra, que una senyora pedagoga de Bòsnia digui: la nostra solució és sempre viure junts, agermanar-nos, no podem estigmatitzar cap poble, hi ha uns quants violents, hi ha uns quants polítics que no, però la nostra essència és tots junts sempre. Que això ho mantinguin durant la guerra i després de la guerra, això és meravellós.
És admirable.
És admirable. Això sí que, això que sí realment que em dona alegria de viure. Sí.
I, per exemple, aquí tenim a la Leila Mujic, que és a Bòsnia, nascuda a Sarajevo. Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns com vas conèixer la Carme.
Pues la Carme la vam conèixer a través de l'Institut Pau Vila, on treballava ella, perquè la meva mare, durant la seva estada aquí a Catalunya com a refugiada, feia xerades a diferents llocs, a les escoles, a les esglésies, en ONGs, allà on ens demanaven, explicant la situació actual de Bòsnia, que era en l'any 93, no? Que era la guerra, estava en el ple
potent,
ple
no?
Potent, sí, sí. Sí.
I 93, l'any 93.
93, sí, sí, o 90, començaments de 94. Mm. I llavors la meva mare hi va anar a l'institut i va conèixer la Carme, i des de llavors comença la nostra amistat, no? I la Carme, la veritat, és que una de les persones més grans... Ja sé que a ella no li agrada parlar d'ella.
Mai, mai, això
però,
sempre.
Però sí, sí, ho he de dir, i llavors... Però és que és una dona que et fa la vida més fàcil, no? Tu quan vens d'un lloc, d'una guerra primer, amb un país que no coneixes de res, amb una llengua que no coneixes, amb uns hàbits que no són teus... amb unes necessitats molt grans, perquè diners no en tens si depens del poble. Llavors apareix la Carme, que en qualsevol moment la pots trucar, et soluciona qualsevol problema, et dona molta moral i molta força, i és el que nosaltres, després de tants anys, sempre ens recordem de
això.
La
no s'oblida mai, no?
No s'oblida, no, perquè mai. A vegades li diem la Carme tossuda, perquè és una dona, sí, sí.
És una miqueta ho és, eh? Sí. Una miqueta ho
no,
és.
No, però és una dona que sempre sí, ens ha dit que sentit. Si vosaltres voleu fer això, segur que ho aconseguireu. I quan algú et diu això... en una situació que estàs a milers de quilòmetres lluny de la casa amb una incertesa de què passarà de la teva vida, llavors això et dona molta força, no?
Oh,
a banda de tot el que va fer per nosaltres, qualsevol favor que necessitàvem. I també una altra cosa molt important que vam aprendre d'ella és la solidaritat, no? Perquè a part de donar-te aquesta alegria en qualsevol moment, quan nosaltres teníem baixons de la moral i no sé què, sempre deia ens sortirem, podem, no sé què, però també doncs aquests missatges que sempre eren molt positius i que la veritat és que amb la Carme donava alegria de viure.
Doncs aquesta, sí, aquesta alegria i aquesta tenacitat va fer que la Carme involucrés a tot un grup de professors del Pau Vila, no?, en aquests projectes socials per Bòsnia.
En aquell moment era per Bòsnia. Jo m'agradaria contestar el que ha dit la Leila.
Home, i tant.
A mi l'alegria de viure me la van donar elles, perquè vaig pensar, perquè era un moment personal una mica complicat que tenia jo, i vaig pensar que si elles tenien la fortalesa que tenien de tirar endavant, elles eren capaces d'ajudar el seu poble, perquè la Maida i la Leila i els voluntaris de Castellbisbal van poder enviar convois sencers d'ajuda humanitària perfectament etiquetada amb Bosanski, perfectament. Si eren capaços també d'estar pendents del que ens passava a nosaltres, si elles podien, podíem tots. O sigui que va ser una interacció total i absoluta, i no vaig parar mai d'admirar-les. I ara tinc el goig aquests dies d'estar a prop d'elles, i en fi, em recorden el millor de l'essència humana. I la Leila no ho pot dir, però ella mateixa, una noia que es va estudiar aquí a l'Autònoma, que
això
ara estigui implementant Pau, projectes a alt nivell, ella no vol que ho digui, però com que jo també he dit que no volia que ara doncs te'n tiro tu. Ella aviam ara està aquests dies aquí de relax, però ella és cap de gabinet del president bosnià i està implementant projectes de concòrdia entre tots els pobles, que diuen que cap ha de quedar estigmatitzat, que el que va passar ja va passar i han de, sempre han viscut junts i sempre han de conviure com a germans, eh? I aquest estiu està a Sarajevo enmig acompanyades per elles, eh? I veure aquí una mesquita, aquí una catedral catòlica, aquí un temple ortodox, perfectament
en convivència,
amb aquella
no?
meravella de ciutat, que és una joia monumental, i amb aquest esperit, això sí que té mèrit.
I ella es va formar aquí, no? Es va també a
la... Sí.
Sí, vaig acabar la filologia anglesa a la Universitat Autònoma de Barcelona. Sí, sí.
Doncs quin orgull, eh?
Sí, veure la veure la Orla de l'Autònoma i veure-la amb ella per la tele, parlant de, bueno, m'ho traduïen, eh? Parlant de pau i de concòrdia, això sí que dona alegria de viure.
Això omple el cor i l'ànima. Sí. Doncs mira, Carme, et posarem una cançó i ens expliques després què és el que et fa pensar.
When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right, close your eyes and think of me.
És la cançó que he cantat amb tots els meus alumnes de totes les èpoques al poble. Inclús alguna alumna que ha cantat m'ha vingut a dir doncs, que ha fet la primera maqueta cantant aquesta cançó, o m'expliquen els alumnes que s'han enamorat cantant aquesta cançó, els alumnes de Nocturn del Pau Vila, una parella que diu que es van enamorar cantant aquesta cançó i mirant-se els ulls, saps què et dic? Doncs bé. Em porta molt bons records.
Carole King.
Carole King forever.
Sí? You've got a friend.
Exacte.
Preciosa, eh?
Sí, és molt bonica.
I més amb aquesta és una història clàssica. Que ens explicaves.
És una clàssica. Eh? Pel món anglosaxó, ella és un serrat, com si diguéssim.
Una, exacte. Eh? I quants amics, no? A la
quants
vida?
Quants amics.
Que van passant per
també
la vida.
També amb el Josep compartim una amistat amb uns amics afganesos, de qui hem après molt. També.
Aviam, sí, ara
doncs
parlem,
mira. Sí, perquè també em semblava interessant explicar que has donat suport a refugiats, com en el cas de l'Ismael, afectat per la guerra d'Afganistan, i que el vas arribar doncs, a acollir a casa teva.
Però el mèrit és d'ell, el mèrit és d'haver aguantat fort tot el que va aguantar, i d'això no oblidem, eh? O sigui, totalment. A veure, jo crec, aviam, jo crec que la solidaritat no és cap mèrit, és una obligació. Jo l'entenc així, jo penso que la gent que hem rebut una mica més, què menys que ajudar el que podem. Jo no ho veig com un mèrit, ho veig com que és normal. I en el meu món això és normal. Jo penso que la meva casa és el planeta, i que menys també d'intentar que les coses estiguin una mica endreçades, no? I que si hi ha alguna injustícia, alguna violació de drets humans, doncs també esmentar-ho, però això no s'ha fet sol, s'ha fet perquè ella va aguantar i perquè doncs, gent anònima de la Roda de la Pau s'hi van implicar, perquè una advocada de drets humans d'aquí Sabadell potentíssima també va estar cada dia
doncs
batallant, la Marisol.
Que entri la Marisol Batalla, que és la persona que va ajudar-la a aconseguir l'asil polític.
Sí, bon dia.
Marisol.
Hola, bon dia.
Tu ets advocada, defensora dels drets humans. Explica'ns com heu col·laborat també amb la Carme. Quina sorpresa, eh?
Sí, una sorpresa.
Total.
Sí, estic una mica emocionada.
Estem tots amb gallina piel, eh? Estem tots aquí amb la llagrimeta.
Clar, són molts quatre anys, no? Col·laborant, recordant, en molts moments complicats, no? De fet, fins i tot a l'Afganistan s'ha creat una escola a través de l'associació Amics d'Escola Ghazni. No sé
entre
si
tots. L'escola l'han fet ells. L'escola estava
ajuda...
ja amb Jaimes i hem ajudat amb el material de construcció, però han sigut els pares, els mestres que han fet físicament l'escola. I aquesta senyora que tinc davant, dels drets humans, que és un dels meus grans orgulls, tenir una amiga com ella.
La gran Marisol.
La gran Marisol va lluitar 4 anys ininterrompudament perquè l'Ismael i la família entressin aquí en papers. I això mai s'oblida.
La Carme té una grandíssima qualitat, que és que sempre regala les seves virtuts als altres. I voldria dir de la Carme, en aquesta experiència que vaig viure amb ella, tan excepcional, no?, en relació a un refugiat polític, no?, que per mi la Carme significa i va significar i segueix significant aquella societat civil on tots, no?, i sobretot els estats s'haurien d'emmirallar, perquè és aquesta part de la societat que lluita contra les injustícies, contra el poder, no?, i que també és moltes vegades castigada per això, no? Mm-hmm. I llavors per mi va ser, ella em va ensenyar a entendre doncs coses molt, molt fascinants com la cultura persa, no?, entendre el silenci. Vam fer un equip estupendo.
Parlant de,
i això sí que és l'alegria
de l'Ismail, que al final va poder portar també la seva dona, els seus fills.
Sí. Expliqueu-nos una mica el seu cas i també
Carme, sí.
I també tu, que el vas acollir a casa, no? Bueno, em sembla un temps.
Sí, bueno,
una pinzellada.
Bueno,
una pinzellada.
Ho dic perquè també pot servir per molts oients, perquè a vegades parlem dels refugiats, però són pocs els que acaben acollint a la gent a casa.
Tantes persones ens en requeríem, no? Sí. Ens poden enriquir molt aquestes persones si estem disposades a aprendre, no? Jo penso que va ser un luxe, no? No només d'ells, sinó de tota la família, vull dir, aprendre aquestes lliçons de dignitat, de fortalesa, de no defallir, no? I de dir, doncs, sempre ell deia, mira, perquè és clar, l'estigma damunt d'un noi afganès que fuig de la guerra, que si serà talibán, que si no serà, no? I llavors ell deia, és igual, no t'ofenguis, tu ves, pensa en quanta gent bona ens està ajudant amb el tema doncs de l'escola, amb el tema dels papers, no?, amb la Marisol, amb la Roda de la Pau, en fi. No?
El cas era molt, molt complex, però només un exemple del que realment passa i queda absolutament silenciat, no? És el cas paradigmàtic d'un refugiat polític de manual de la Convenció de Ginebra, que estava absolutament desemparat, com hi ha moltíssims en aquest moment a la ciutat de Barcelona. Hi ha aquestes mateixes situacions, en situació ja de carrer, de persones sense sostre, no?, per incompliments gravíssims de l'estat espanyol en l'acollida d'aquests refugiats. Aquell cas va ser paradigmàtic perquè a través de la Carme, no?, d'aquesta societat civil tan potent, advocats com jo i també com altres molt, doncs, molt prestigiosos i competents com l'Anna Figueres de la Comissió Espanyola Catalana d'Ajuda al Refugiat, vam poder fer una xarxa, no?, de societat civil,
inclús fora de Seiler d'Alemanya.
Sí. Es va treballar amb advocats d'Europa per poder-lo portar cap aquí, perquè, bueno, enmig de tot el procés, amb advocats alemanys que estan treballant en temes de drets humans, activistes,
l'Andrea Mucano de Romania. Una xarxa d'advocades d'estrangeria de drets humans.
Vam poder,
que això sí que és increïble,
treballar en xarxa en una situació molt complexa, i justament per aquest treball de coordinació vam finalment aconseguir que se li reconeixessin els seus drets, que eren
en grau màxim, a més,
legítims, no? Un estatut de refugiat que amb unes circumstàncies molt complexes, molt.
I llavors la Marisol va aconseguir que arribés tota la família, no? Els tres fills i la dona.
Aquesta va ser
em va comentar una cosa, diu, mira, perquè ella va dedicar milions d'hores a aquest cas, però em va dir, mira, al cap d'una setmana que estaven aquí, que baixaven per la rampa amb bicicletes aprofitades, tot cinc, diu, el que vaig experimentar, diu, no té preu.
Sí.
Diu, no té preu, no? Perquè, és clar, era rescatar una dona i tres fills del cor de la guerra.
Jo voldria dir una cosa, i és que al marge del meu treball, no?, que evidentment pues, és un treball especialitzat, no?, i vam poder tenir els recursos, diguéssim, doncs, amb aquesta xarxa de companys amb els que portem 20 anys treballant, no?, amb totes aquestes qüestions, res del que jo vaig poder finalment aconseguir com a lletrada hagués estat possible sense la societat civil que la representa la Carme, no?, aquelles persones que arriba un moment en què són capaços en un lloc públic de mirar els ulls d'una persona, adonar-se'n que necessita ajuda i estar disposada a donar-se-la.
Però,
la Carme és la que ho...
No, sí, jo sense els meus amics no sóc ningú. No sóc ningú. I sense la meva família, sense el meu fill, el Joan, la Judit, els meus nets, estimadíssims, l'Aina i el Pau, tampoc sóc ningú.
I també dir que, bueno, que el proper, com cada Sant Jordi, es fa la parada, es fa la parada.
Es fa la parada, clar que sí. A veure, el
projecte... Que vindrà
projecte...
tota la colla pessigolla.
Home,
a
vendre tota la colla pessigolla.
Tu també ets la colla,
veure,
eh? La colla pessigolla també és el Josep, eh? Ja ho sap. Què anava a dir que a veure el projecte de la construcció
Gasni.
De l'escola Gasni, a la que assisteixen un miler de nens de quatre pobles, que abans havien de fer recorreguts d'hores, a peu, per llocs perillosos, doncs ja està el que és l'edifici, ja està fet, però l'escola ha de seguir en marxa i ha de poder procurar doncs, uns ensenyaments, ha de tenir un equipament i ha de poder procurar doncs, uns menjars per a aquests nens. Doncs tot això doncs, necessita doncs, de l'ajuda de tants ciutadans que l'han fet possible d'aquí Sabadell. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a tots els que heu comprat un arròs, els que heu comprat una mica d'artesania, que han ajudat de mil
les
maneres.
Les pastes que fa la Carme, també, que a vegades estan una miqueta dures, una però, miqueta... Són bones.
Gràcies.
Són boníssimes. I llavors l'Ismail que ens porta com 2.000 roses.
O més.
Que porta una...
I sempre ens fa patir molt perquè pensem que no, i a vegades plou, però s'acaben venent no sé com.
S'acaben venent
miraculosament.
A les 12 de la nit, encara sí. L'última parada, allà venent...
Hi deu haver alguna coses. Força del...
Talúrica.
L'energia, tota aquesta energia sí, positiva que despreneu, segurament, sí, doncs, al final, sí, sí. No? Acaba
ja
tornant.
Ja també vull mencionar els iaios flauta d'aquí Sabadell, que també em donen molt bona
sí?
energia. Quan els veig reivindicant les pensions, o quan veig a les dones de diferents edats, doncs, també doncs, reivindicant els drets de la dona, tots aquests moviments així, tan de base, tan transversals, els equips mèdics que tenim increïbles en aquest país, no? aquests advocats de drets humans, tot aquest treball en xarxa silenciat, que no apareix per enlloc, doncs això em fa tenir ganes de viure cada dia, quan sento segons quines notícies de corrupció, aquestes institucions que no rutllen, aquests partidismes, totes aquestes històries, això em deprimeix molt. Però, en canvi, veure que hi ha esperança perquè hi ha persones que estan disposades a donar-ho tot a canvi de res.
I
a vegades a ser penalitzades per voler que el sistema funcioni, no? Això és el que no hauria de ser.
I en aquest sentit, pensem, no, Raquel, que això, a part de ser un acte revolucionari potent i normalment anònim, però que és una alegria de viure.
Jo vull parlar, quan va dir una vegada l'Ismail, va dir una cosa molt potent, no?, en un congrés
sí.
de... Va dir, I'm the voice of the voiceless people of this world. I va fer callar a la defensora dels drets... Ai, com és? La defensora del poble de Madrid i tants... advocats, sóc la veu dels que no tenen veu. Doncs jo penso que hem de ser la veu dels que no tenen veu.
A més, són persones que retornen molt a la societat.
Molt.
En aquests moments el seu fill ha estat mediador cultural
sí.
I ells se n'han sortit, té un restaurant, està sí. creant llocs
Exacte.
De treball.
Sí.
Ha renunciat a les ajudes socials, que és una cosa que a vegades no, no s'explica bé, no? És a dir, a més estan creant riquesa a la societat, no?
Totalment, estan creant riquesa i transformant aquesta societat, que és el que mereixem.
No, i a vegades parlem de coses, però és que és un orgull quan sents parlar la Marisol, quan sents parlar totes les... Avui tot rodejat de dones, aquí.
Quina meravella de matí, quin regal.
Quin regal. Però sents parlar la Leila, que jo sempre... Leila, com l'Eric Clapton, no?
Sí.
Però sense parlar aquest català i sense parlar també l'Ismail, sense parlar els seus fills i tal.
Sí o no?
I veus que a part del que diuen a vegades moltes consignes, hi ha una realitat silenciosa que va fent les coses, no?
Sí,
i que això és molt important,
sí,
no?
Sí. Hem de tenir ulls per veure tot això. I ens hem d'implicar amb la realitat, no la que ens volen fer creure, sinó la que la nostra percepció fonda ens...
És una revolucionària.
M'agrada molt, M'agrada moltíssim aquest missatge que ens expliques. Carme, escolta aquest tema i continuem conversant.
Un dia de festa encendré la gran foguera amb totes les coses obrants del camí. La flama benigna adreçarà el perfumera i un únic coixí poll cantarà la fi. Fins demà!
fantasma sortint de la misèria. Els meus ulls golafres veuran el mirar del fons de les flames rebentant la matèria. Vindran a oferir-me la dansa i la mà.
Explica'ns, Carme, el significat d'aquesta cançó per tu. Qui canta?
En Ramon Muns. És un gran cantant que no se li va fer justícia en el seu moment, d'una gran qualitat, que el coneixen més a l'estranger que no pas nosaltres. Hi ha hagut alguna ressenya en el diari Avui i tal sobre la seva gran qualitat artística. La vídua del Jacques Brel, per exemple, li va cedir tots els drets de traducció poètica artística i va fer algun cicle a la universitat sobre aquest tema, però jo crec que és massa la seva qualitat artística i humana per ser comercial. A més, les seves idees tampoc encaixaven, perquè són molt utòpiques, molt llibertàries, en una època doncs que tot això no s'escoltava, però jo sí que li vull rendir el meu petit homenatge. I la lletra
és del poeta, no?
A veure, si sí, la lletra és del Màrius Sampere, que és un altre gran poeta, que va tenir un reconeixement molt tardà.
Que malauradament ens ha deixat.
Que sí, fa poc, però vull dir, l'èxit és un concepte molt relatiu.
I per tu què és l'èxit?
L'èxit és viure la vida que vols viure i aprendre de les persones que sí que t'omplen de debò. Per mi sí que és això. I experimentar l'estimació profunda, incondicional. L'estimació, quan és profunda, és sempre incondicional.
I suposo que per trobar doncs aquesta estima, aquest amor incondicional, també la família, els teus nets, no?
Sí,
no hem parlat,
nets,
però
home,
suposo que també et dona molta alegria de viure,
tinc
no?
Tinc una neta amb Mafalda total, Tinc una neta de 6 anys, l'Aina i el Pau, que són dos solets, Ahir vaig tornar rendida, però molt contenta per dins.
I a banda dels nets, de l'educació, de tota aquesta part més solidària, quines altres coses et porten aquesta alegria de viure tan necessària?
Coses molt senzilles, a vegades, passejar pel Parc Catalunya o veure una bona pel·lícula, com vaig veure abans d'ahir, Dolor i Glòria, em va entusiasmar. Va agradar moltíssim.
La del Pedro, no? Aquesta és la del...
L'hem d'anar a veure. Té una gran actuació.
Almodóvar.
Té una mirada
molt
particular i molt sensible.
Sí, jo crec que és una de les seves grans pel·lícules.
Doncs els petits detalls de la vida ens has de recomanar.
Sí, és que ens passa volant.
Mira, jo volia recomanar.
És que ha sigut una sorpresa.
Era una sorpresa, però la pots recomanar, que encara ens queden molts mesos.
Jo vaig dir de seguida Marisol Batalla, sí o no?
Sí, ho va dir.
Va ser la primera que em va venir. Així és, tu ho saps,
Per què? La Marisol, per què?
Home, perquè tenim la millor advocada d'estrangeria d'Espanya i del
Mundial
i de Drets Humans. I penso que les persones ho han de saber, perquè tothom té molts amics. Jo m'he donat compte que tothom està arribant una mica a aquesta consciència de dir, escolta, si jo puc donar un cop de mà a aquesta persona o a aquesta altra que m'ha cuidat tan bé la mare o que m'ha cuidat els meus fills, per què no? Doncs, escolta, tenim l'Sky, però tenim la Marisol Batalla, perquè quan es compliquen els temes, la Marisol, de sota les pedres, troba solucions. Penso que és important que la gent ho sàpiga. Després també voldria, no sé si s'enfadarà el meu amic ciutadà anònim, el Joan Serra, del Vitrall, perquè, escolta, la teràpia la va fer, l'Ismael va fer en el seu taller de vitralleria.
Va estar allà aprenent.
Sí, i ara és mestre de vitrall gràcies a ell.
Gràcies a això.
Que va quedar fascinat. I li va fer més teràpia al vitrall que res, els colors. I també inclús un gran poeta que ens aporta molt a les nostres vides, que és l'Esteban Martínez. Tenim un gran poeta aquí a Sabadell, que és professor actual del Pau Vila.
I que ara ha tret un llibre.
Que és el tipus de professor que representa els valors profunds del Pau Vila, perquè va ser alumne i jo crec que jo em sento identificat. Em fa molta il·lusió que una persona com ell sigui sent docent, poeta, i sigui omplint les vides dels alumnes de bellesa i d'integritat.
I d'alegria de viure.
Doncs un poeta, una advocada amb consciència social i un mestre vitraller seran els que buscarem per anomenar-nos aquesta alegria de viure.
I també podríeu buscar algun iaio flauta, per exemple, no?
És que la llista seria...
Tens algun nom?
Seria...
Sí. La Tere Ibáñez, per exemple.
Doncs també buscarem. Prenem nota, déu-n'hi-do la llista.
I molts més,
I molts més. Clar, això se'ns acaba
un llarg etcètera.
Afortunadament tenim encara molts noms de gent que ens pot encomanar aquesta alegria de viure.
Seguiu, doncs, també intentant, doncs, això... moure consciències, que és el que hem de fer, i promovent justícia, perquè és el que està molt emmascarat enmig de moltes històries, no? Els conceptes de justícia bàsica estan amagats sota.
I això és el que intentem fer, veritat, Josep, amb l'ajuda del Pau Duran, també, que sempre ens ajuda, Pau Duran, amb les sorpreses, amb tota la producció, amb aquesta secció, per encomanar-nos d'aquesta alegria de viure, que ho diem sempre, és tan necessària, i més avui dia.
I més.
Que vagi molt bé. Bona
setmana
a tots.
Moltes gràcies.
Vagi
molt bé. Adéu.
Adéu.